Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. L'Audiència Provincial de Palma condemna 73 anys de presó als 8 joves acusats de violar en grup a una lota britànica en un hotel de Magaluf l'any 2023. Han reconegut que violaren la jove a l'habitació de l'establiment on s'allotjava un d'ells, enregistraren l'agressió sexual i la varen difondre per les xarxes socials. Els condemnats han arribat a un acord de conformitat abans del judici, indemnitzaran amb 150.000 euros a la víctima i han aconseguit una rebaixa de 80 anys en la pena. Un punt que critica l'advocada i presidenta del lobby de dones, Francisca Mas, que adverteix sobre el perill d'aquest tipus d'acords.
La mètrica penal, que és baixa, i l'altra, aquesta praxis, que ens fa mal, aquesta praxis, d'arribar a acords.
Tot d'una, ho explicam en aquest dimarts, dia 10 de març, en què també serà notícia al ple del Parlament. Avui derogarà la llei de memòria democràtica aprovada pel Pacte d'Esquerres el 2018.
Després de dos intents, Vox aconseguirà tombar la norma després d'arribar a un acord amb el PP. Els populars diuen que no era la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic.
I presó pels dos detinguts per l'atropellament mortal de dijous a Cala d'en Blanes, a Ciutadella.
Se'ls investiga per dos presumptes delictes d'assassinat, un d'ells en grau de temptativa. L'atropellament va acabar amb la vida d'un home i amb va ferir també a un altre. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I es redueix la taxa d'abandonament escolar a les Balears.
A 5 punts inferior que el curs anterior i d'aquesta manera les Balears abandonen el lideratge en el rànquing. El govern prepara un nou programa per tal de reduir encara més aquesta taxa. Entre altres mesures s'ampliaran les places d'FP, els orientadors i es reforçarà la presència de psicòlegs als centres.
I de l'exterior les declaracions contradictòries que ha fet aquestes darreres hores el president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la guerra de l'Iran, fan ballar el preu del petroli.
El barril Brent va arribar a fregar els $120 ahir davant les perspectives d'un conflicte llarg. Hores més tard, Trump assegurava en una entrevista telefònica que la guerra estava pràcticament acabada. Això ha provocat un descens immediat fins als $90. Unes paraules que només una estona després el mateix president matisava, deia, que tenia encara objectius per complir, cosa que ha rebaixat notablement l'eufòria. No cedirem fins que l'enemic estigui derrotat de forma total i decisiva, ha dit davant de congressistes del Partit Republicà, cosa que ha fet tornar el temor als mercats per un possible allargament del conflicte.
I precisament de les conseqüències econòmiques d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà en parlarem a les 8 i mitja amb el catedràtic d'Economia a la Universitat de Barcelona, amb Joan Tugores. I en els esports, el Reial Mallorca començarà a preparar avui el partit de diumenge contra l'Espanyol. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista farà aquest matí el primer entrenament de la setmana després de gaudir ahir del seu dia de descans. Per afrontar aquest partit contra l'Espanyol, Martín de Michelis ha programat una setmana intensa de feina. Demà, doble sessió a la ciutat esportiva i en total 6 entrenaments que faran els jugadors del Mallorca aquesta setmana. Tot per intentar sumar 3 punts contra l'Espanyol que ahir al seu camp va empatar un contra el Coe, l'Oviedo.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada amb cel tapat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui esperem tenir un cel bastant carregat, sobretot entre Eivissa i Formentera, ja que entre Mallorca i Menorca sí que esperen tenir més alternança entre sol i núvols. De fet, esperen que en el cas de les Pitiuses, a darreres hores de la jornada, puguin arribar algunes precipitacions de major entitat, mentre que la resta de l'arxipèlag, tot i que sí que podran tenir qualque ruixat, principalment cap al ponent de Mallorca, també cap a l'oest de Menorca, siguin pluges de menor entitat. D'altra banda, quant al vent, aquest tornarà a bufar fluix, principalment de llevant, tot i que en el cas de les Pitiuses sí que tindran qualque cop moderat. Per tant, a l'entorn d'aquestes illes podrem arribar a veure qualque redol de maror. A la resta de les illes, molta més calma. I tot això acompanyat per una temperatura pràcticament sense canvis respecte d'ahir. Els valors més elevats d'avui giraran aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Menorca 9 graus a Ciutadella i 10 a Sa Mesquida. A Mallorca, 8 graus al Gaida, 9 a Binissalem i 12 a Santa Ponça. I a les Pitiuses, 11 graus a Sant Rafel i 12 al Cap de Barberia.
I són gairebé les 7 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Toni Escanillas, Caterina Bany, Ansel López i Toni Sastre. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'Audiència Provincial de Palma ha condemnat a 73 anys de presó els 8 joves acusats de violar en grup una lota en un hotel de Magaluf l'any 2023. A més, van enregistrar-ho i en van difondre les imatges. La condemna és molt inferior a la petició inicial de la Fiscalia, que en reclamava 153 anys. Es considera que hi ha un atenuant de reparació del dany perquè els condemnats han consignat 150.000 euros en concepte de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima. També han reconegut els fets, de manera que s'ha arribat a un acord de conformitat abans del judici.
Els homes, tots de nacionalitat francesa, llevat d'un suís, han estat condemnats per 6 delictes d'agressió sexual i 8 contra la intimitat. Reconeixen que el 14 d'agost del 2023 van entrar a l'habitació on s'allotjava un dels joves que estava acompanyat de la dona. Els homes, que sabien que la víctima estava inconscient pel consum d'alcohol, la violaren en múltiples ocasions. A més, ho gravaren amb el telèfon mòbil i després van difondre 21 vídeos a través d'una xarxa social. Pocs dies després, els 8 processats van ingressar a presó provisional. En un primer moment, el Ministeri Públic demanava per als encausats un total de 153 anys de presó i el pagament de més de 190.000 euros. Les penes, però, s'han vist reduïdes arran d'un acord. Les més baixes han estat per als responsables d'un delicte contra la intimitat, a qui l'Audiència ha imposat una pena de 2 anys i 3 mesos de presó. I les condemnes més elevades han estat contra 3 processats que han rebut una pena màxima de 13 anys i 3 mesos, ja que, a més del delicte contra la intimitat, han estat considerats autors d'agressió sexual continuada amb accés carnal, violència i intimidació.
L'advocada i presidenta de Lobby de Dones, Francisca Amàs, adverteix sobre el perill d'aquests acords de conformitat perquè no només suposen una rebaixa de penes per als encausats, sinó que eviten arribar al bessó del fet que jutja i en moltes ocasions tampoc no permeten tancar el cercle a les víctimes.
La pena seria baixa en relació a la mètrica penal per aquest tipus de conductes. I l'altra cosa és que el fet de que sigui per conformitat, malament sigui una cosa que ho permet el nostre dret, està evitant que se pugui arribar a la veritat processal, diria jo, dels fets.
També ha quedat dit per a sentència al judici a un home acusat de violar una dona mentre dormia al seu domicili a Eivissa. La Fiscalia ha mantingut la petició inicial de condemna i demana 8 anys de presó i el pagament de 15.000 euros d'indemnització. El judici s'ha dut a terme a l'Audiència Provincial de les Balears.
Els fets van tenir lloc el 27 de gener del 2023, quan el processat va convidar la víctima i dues amigues seves a passar la nit al seu domicili. Quan les amigues se'n van anar, l'acusat es va ficar al llit on la víctima dormia i presumptament la va agredir sexualment.
Són notícies que coneixem encara amb el ressò del 8M. De fet, la UIB ha optat per llegir aquest dilluns el manifest pel Dia Internacional de les Dones, en què reclama que es trenquin les bretxes que encara pateixen les dones universitàries. Són les alumnes Patricia Mateu i Laura Badell que han llegit el manifest.
Persisteixen bretxes i obstacles que en limiten el progrés a la carrera investigadora en igualtat de condicions i en dificulten l'accés a espais de decisió i lideratge.
Reclamam drets, justícia i acció per a totes les dones i nines, i de manera molt especial per a les dones i joves que estudien, investiguen, ensenyen i fan feina a les nostres universitats.
La UIB també ha recordat que el 8M fou adoptat com a Dia Internacional de les Dones per l'Assemblea General de l'ONU l'any 1977. I avui també serà notícia. La política al Parlament derogarà la llei de memòria democràtica aprovada pel Pacte d'Esquerres el 2018. Després de 2 intents, Vox aconseguirà tomar la norma per acord amb els populars. El PP li treu ferro, assegura que no era la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic. Marta Puyalto.
La norma, que deixarà d'estar vigent, té com a objectiu reconèixer i reparar les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. Vox, però, la considera una llei partidista i revengista. El diputat Sergio Rodríguez defensa que derogar-la és un exercici democràtic, just al contrari del que pensa Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, que lamenta, diu, que la presidenta Marga Proens hagi incomplit el pacte de 2024.
Una llei que intenta imponer una verdad oficial, una llei liberticida, una llei parcial. Y por otra, porque va a ser la primera ley que apruebe este Parlamento desde que estamos presentes en él, ya hace 7 años, a iniciativa exclusiva de Vox.
La concatenació de traïcions comeses per part del Partit Popular i de la seva presidenta, de Marga Proens, que ha faltat sistemàticament a la seva paraula.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, defensa que la derogació respon als acords amb Vox per garantir l'estabilitat de la legislatura i recorda que continuarà vigent la llei de fosses.
Des de la tranquil·litat que a les Illes Balears ja existeix una llei de fosses que permet cercar a les víctimes de la guerra civil i del franquisme per poder-les enterrar en dignitat.
És el segon intent de Vox de derogar la norma. El primer, el desembre de 2024, va fracassar després que el PP s'abstingués en la votació després d'un acord amb l'Esquerra, a canvi que aquests donassin suport a dos decrets del govern sobre zones inundables i a correccions de la llei de simplificació administrativa que els mateixos populars havien votat per error.
L'eliminació de la llei de memòria autonòmica suposa la desaparició del cens oficial de víctimes de la repressió i també el catàleg d'espais i itineraris de memòria que identificava llocs vinculats amb la repressió o amb la lluita per la democràcia.
També s'elimina el 29 d'octubre com a dia del record i el cens autonòmic de símbols franquistes, així com la capacitat del govern de retirar-los si les institucions responsables no ho fan. Tot i això, bona part de les mesures continua vigent a través de la legislació estatal i de la Llei Balear de Fosses. La normativa estatal manté l'obligació de retirar símbols franquistes, garanteix el reconeixement de les víctimes i estableix sancions de fins a 150.000 euros per exaltació de la dictadura. Val a dir, però, que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ja ha dit que la derogarà també si governa. Pel que fa a la llei de fosses, que continua vigent, aquesta permet continuar localitzant i exhumant fosses comunes i identificant víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista.
I precisament avui la Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocat a les 11 una concentració davant del Parlament, llegiran un manifest contra la decisió de derogar la llei de memòria democràtica.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I els dos detinguts per dos presumptes delictes d'assassinat a Cala d'en Blanes, a Ciutadella, un d'ells en grau de temptativa han ingressat a la presó. Va ocórrer en un atropellament mortal dijous en aquest punt de la costa de Ciutadella, Blai Barber.
Els dos homes detinguts com a presumptes autors de dos delictes d'assassinat, un d'ells en grau de temptativa, després de passar a disposició judicial, s'ha decretat que ingressen a presó, segons la Policia Nacional. I és que l'atropellament mortal que va tenir lloc a Cala en Blanes dijous i que la policia defensa que va ser intencionat, va acabar amb la vida d'un home i va ferir també a un altre home. Tota aquesta disputa va començar un dia abans, dimecres, a un hotel de Sa Caleta, a la costa de Ciutadella, segons la Policia Nacional, amb un enfrontament, on ja dos homes van patir ferides als braços i van haver de ser intervinguts quirúrgicament. També diferents homes d'un dels grups enfrontats van punxar rodes del cotxe d'un dels contrincants. Els dos homes que van ser detinguts per presumptes delictes de lesions serien un de cada bàndol i després de passar a disposició judicial van quedar en llibertat amb càrrecs sense mesures cautelars segons la Policia Nacional. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I la Policia Nacional ha escorcollat un conjunt de xalets de luxe a Calvià, a Mallorca, que els investigadors atribueixen al fabricant d'armes rus Nikolai Kolesov de l'entorn proper al president Vladimir Putin.
La intervenció dels agents s'ha fet en alguns dels 5 habitatges inscrits en nom de familiars de Kolesov per no aixecar sospites de l'embargament decretat per la Unió Europea després de la invasió d'Ucraïna. La denúncia parteix d'una organització opositora russa el passat mes de juny. La investigació està emmarcada en una instrucció judicial sota secret de sumari i l'investigat figura en la relació de presumpte de persones susceptibles de sancions per la seva suposada participació en la intervenció militar russa contra Ucraïna.
Són les 7:14.
Atención carpinteros, Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678 28 90 31. Baleos Carpintería Náutica, tu talento merece más.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I ho destacàvem a l'inici de l'informatiu les declaracions contradictòries del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la guerra a l'Iran fan ballar el preu del petroli. Aquestes darreres hores ha estat marcat per la volatilitat. El barril Brent va arribar a fregar els $120 ahir davant les perspectives d'un conflicte llarg. Hores més tard, Trump assegurava en una entrevista telefònica que la guerra estava pràcticament acabada i això ha provocat un descens immediat fins als $90, unes paraules que només una estona després el president matisava. Deia que tenia encara objectius per complir, cosa que ha rebaixat notablement l'eufòria.
And will not relent until the enemy is totally and decisively defeated.
No cedirem fins que l'enemic estigui derrotat de manera total i decisiva, ha dit davant de congressistes del Partit Republicà, cosa que ha fet tornar alt a molts mercats per un possible allargament del conflicte.
I aquesta matinada Trump ha tornat a parlar, aquesta vegada a través de les xarxes socials, per llançar una amenaça. Diu que colpejaran 20 vegades més fort l'Iran si bloqueja el pas de petroli per l'estret d'Hormuz. Mort, foc i fúria regnaran sobre ells, ha afegit. Missatges contradictoris de Trump entre la retòrica bel·licista i els intents de calmar els mercats enfront de la pressió interna als Estats Units pel descens de popularitat que pot provocar una nova inflació a causa de les seves polítiques.
La inestabilitat a l'Orient Mitjà fa que repostar combustible sigui més car que fa uns dies. A les Balears ja hi ha estacions de servei on el dièsel se situa per damunt dels 2 euros al litre. En altres benzineres el trobam de vers 1,60 al litre. Un altre producte que s'encareix per la guerra de l'Iran són els fertilitzants agrícoles. Han pujat entre un 12 i un 15%, un increment que afecta especialment els grans cultius de cereals i de patates, que en aquestes dates han de ser adobats amb fertilitzants nitrogenats.
L'urea és el fertilitzant nitrogenat que s'utilitza per abonar els cereals en l'etapa de creixement. És l'adob que més s'ha encarit. Felip Prats, de Fertilitzants de les Balears, explica que un sac ha passat de costar 30 euros a 35 en una setmana.
Ha pujat sobretot el que és el tema de l'urea, perquè és el nitrogen, és el que ha pujat més. A més, és un material que sol venir per la part d'allà, de l'est. Ha pujat un 20% en aquests dies.
El president de Saja Les Balears, Joan Company, calcula que de mitjana els fertilitzants han pujat entre un 12 i un 15%, un fet que, sumat al preu del gasoil, comporta un increment de costos de producció per als pagesos que pot acabar afectant la senalla de la compra.
En conseqüència, tant d'això com del gasoil, serà un augment de costos i aquí, si no poden repercutir preus, es perda marge i entrar en pèrdues una altra vegada en el cultiu. Clar, si repercutim marges, això vol dir que el consumidor haurà de pagar més que tot el que seran els productes agroalimentaris i, lògicament, inflació per tota la societat.
Un context agreujat, a més, pel nou impost al carboni que des de gener s'aplica a la Unió Europea per gravar les importacions de productes amb alta intensitat d'aquest element químic produïts en altres països.
Mentrestant, les associacions de consumidors tenen la sospita que s'empra la guerra per inflar els marges empresarials.
El secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, considera que l'executiu ha de baixar impostos, però, sobretot, ha d'actuar.
Tiene que intervenir márgenes, tiene que poner topes a los precios y monitorizar cómo evolucionan para saber cuándo se está especulando y cuándo se repercuten directamente las subidas como consecuencia del encarecimiento del petróleo y del gas.
Sánchez adverteix que a partir d'ara no només pujaran el combustible i l'electricitat, sinó que ho faran tots els productes, sobretot els que provenen del camp.
I davant d'aquests temors d'una nova inflació, l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, assegura que si és necessari ajudar les petites i mitjanes empreses, ho farà, ho ha dit el seu president, Manuel Llueca, aquest dilluns a Palma.
Si es preciso, el ICO siempre va a estar preparado realmente para dar respuesta en cuanto tengamos clara la diagnosis de la cuestión. Por lo tanto, yo creo que ahí, en este momento, ya tenemos una respuesta en marcha, que sigue crecimiento de exportadores, ya las empresas pueden hacer uso de ella, y si es necesario añadir, qué duda cabe que el ICO estará.
També n'ha parlat la presidenta del govern, Marga Proens, qui demana prudència, diu que encara és pres per parlar d'ajuts.
Han començat a veure ja com hi ha un increment de preus, especialment de preu del combustible. El que passa que xerrar de mesures segurament es prest, no? Perquè no sabem l'evolució que tindrà aquest conflicte i sobretot la durada que, repetesc, espero que sigui el més curta possible.
Això mentre el govern espanyol afirma que està monitorant els efectes econòmics de la guerra i que explora mesures per pal·liar-ne l'impacte en la butxaca de ciutadans, de treballadors i d'empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en parla amb els seus homòlegs de la Unió.
Esta discusión vamos a tenerla con el resto de ministros y con la Comisión Europea para poner sobre la mesa, yo creo que algunas de las lecciones que aprendimos, en este caso en la respuesta a la guerra de Ucrania, entre otras cosas la importancia de tener coordinación.
I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que prepara un pla d'emergència energètica. Diu que vol protegir els espanyols de les polítiques del president Pedro Sánchez.
Sánchez solo diseña eslògans, però esto va de dissenyar polítiques i de defender a nostra gent.
I a banda de l'impacte econòmic, la guerra a l'Iran fa que les principals institucions polítiques es replantegin les relacions internacionals i la geopolítica. De fet, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que Europa necessita una nova política exterior més realista i que no pot custodiar el vell ordre mundial d'un món que ja no existeix ni tornarà.
The first is that Europe can no longer be a custodian of the old world order.
Von der Leyen diu que sempre defensaran el sistema basat en normes, però que ja no hi poden confiar com a única manera de defensar els seus interessos.
Ha estat durant una compareixença en què la política comunitària ha remarcat que el poble iranià mereix la llibertat i el dret a decidir sobre el seu futur i ha estat clar amb el règim dels ayatollahs.
There should be no tears shed for the Iranian regime.
Diu que no s'ha de vessar ni una llàgrima pels que han imposat la mort i l'opressió al seu poble. Això l'endemà que s'hagi nomenat Mostafa Jamenei com a nou líder suprem i precisament sobre això Brussel·les diu que n'ha pres nota però insisteix que són els ciutadans de l'Iran qui han d'elegir els seus mandataris.
Mentrestant continuen els atacs, l'OTAN ha fet caure un míssil balístic iranià sobre l'espai aeri turc, el segon des de l'inici de les hostilitats.
A propòsit d'això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acordat amb el primer ministre de l'Iraq dur la guerra a l'Assemblea General de l'ONU i els Estats Units es comencen a alçar les veus contra l'operació militar després que The New York Times hagi confirmat que l'escola de nines que va ser bombardejada a l'Iran el primer dia de la guerra l'hauria atacada l'exèrcit estatunidenc.
I continuem encara en qüestions relacionades amb l'economia. El govern ha creat la Mesa contra l'intrusisme, que estarà formada per l'executiu autonòmic i pels consells insulars amb l'objectiu de perseguir l'oferta il·legal a tots els sectors, especialment els de turisme, el de transport, el comerç i la indústria.
Els grups de treball es crearan després de Setmana Santa i comptaran amb associacions empresarials. La presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que es tracta d'una iniciativa basada en l'experiència d'Eivissa.
Síndex de pressió humana s'ha reduït a l'illa d'Eivissa en 18.000 persones diàries als mesos de temporada alta. Aquesta reducció de l'índex de pressió humana se produeix alhora que augmenta l'ocupació a l'oferta hotelera, que augmenta l'ocupació a l'oferta de lloguer vacacional reglat i legal.
La mesa es crea amb la intenció que la lluita contra l'intrusisme sigui transversal i coordinada. Segons Proens, es farà feina especialment a sectors en què ja s'ha trobat oferta il·legal, entre els quals ha citat el transport de passatgers i el comerç, a més de mecànics, electricistes i barbers.
I tot quan la Universitat de les Illes ha publicat un estudi que avalua per primera vegada com la intensitat d'una catàstrofe natural pot afectar una destinació turística. La principal conclusió és que la resposta no és homogènia, sinó que depèn del múscul econòmic de la regió afectada i també de la força del fenomen natural.
Els desastres més greus redueixen de manera notable les arribades internacionals a les destinacions en desenvolupament amb infraestructures més fràgils i manco capacitat de resposta. En canvi, els països desenvolupats són més resilients i fins i tot poden experimentar increments puntuals de turistes si l'episodi no és extremadament greu, en forma de reserves de darrera hora, de, per exemple, voluntaris que viatgin cap a la zona. Jaume Rossellós, el catedràtic d'Economia Aplicada de la UIB i coautor de l'estudi.
No és el mateix xerrar d'una epidèmia a un país desenvolupat que a un país subdesenvolupat i un país desenvolupat. No és el mateix xerrar d'un terratrèmol a un país desenvolupat que desenvolupat. En Balears està dins d'Espanya i com Espanya és un destí refugi davant events internacionals, qüestions internacionals que volen passar sempre, és un destí que es comporta amb més seguretat.
La recerca publicada a la revista científica Tourism Management combina dades de 143 països i més de dues dècades de registres de l'Organització Mundial del Turisme.
I la de l'educació. El govern prepara un nou programa pel curs vinent per tal de reduir l'abandonament escolar del 15%, 5 punts manco respecte del curs anterior. És una taxa que es redueix i que abandona el lideratge del rànquing, tot i que encara és una de les 5 més elevades de tot l'Estat. Entre d'altres mesures, s'ampliaran les places d'FP als orientadors i es reforçarà la presència de psicòlegs als centres.
L'objectiu és continuar disminuint la taxa d'abandonament formatiu en el marc d'una comunitat marcada per l'oferta laboral prematura per part del sector serveis, és el conseller d'Educació, Antoni Vera.
En una comunitat autònoma tenim una arribada d'alumne procedent de sistemes educatius no europeus que perjudica, sobretot, és molt més difícil incorporar-lo en el nostre sistema educatiu quan ja és gran.
Vera insisteix en la necessitat que patronals i sindicats tinguin en compte la formació dels joves aspirants a un lloc de feina.
Se va perdre una oportunitat en el nou conveni col·lectiu d'hostaleria de primar la formació, sobretot per les noves incorporacions, on tenim nosaltres el gran gruix d'abandonament escolar entre 16 i 21 anys.
Segons dades del Ministeri, l'abandonament escolar a les Illes Balears afecta més els al·lots que les al·lotes.
I d'aquí 4 minuts arribam a les 7 i mitja, fem un cop d'ull a la premsa, començant per l'editada a les Illes, que avui, Toni, destaca molts de successos i també temes judicials.
És així, judicials podrien dir en general, com per exemple el titular d'última hora, que diu que els avantatges fiscals generen un boom de donacions a les Illes Balears. Però, en aquest cas, en aquest diari, a l'última hora, la fotografia és per un registre que es va produir a unes viles de Calvià per part d'agents dels cossos de seguretat. Aquestes viles a Calvià eren propietat d'un contractista que fa feina amb Vladimir Putin fabricant armament, ni més ni manco. Un oligarca rus, passàvem ara d'un oligarca rus, el líder iranià, perquè també hi ha vincles amb les Illes Balears. En concret, el fill de Khamenei, que és el nou líder suprem allà, després de la mort de son pare, el diari de Mallorca diu que té actius a un resort a Mallorca. Fotografia, en aquest cas, d'esquena i encaputxats per la manada francesa. La bateja d'aquesta manera al diari de Mallorca a la seva portada, ho posa entre cometes, s'ha de dir, que va ser jutjada també, en temes judicials, ahir deia que estan condemnats a 73 anys de presó, a 150.000 euros per la víctima, n'han parlat també en aquest espai informatiu, però val a dir que aquesta condemna és entre tots, entre els 8 acusats. Els digitals. Mallorca Diario parla de la liquidació, diu textualment, de la llei de la memòria democràtica, que podria passar avui o que passarà previsiblement avui al Parlament. En política també, OK Baleares diu que el Partit Socialista, que el PSIP, és l'únic partit que no reclamarà el conveni de carreteres a Madrid. Explica que els altres partits ho demanaran oficialment a través d'una moció que han signat la resta de partits de l'art parlamentari. L'Ara Balears, per la seva banda, el que diu és que continua la venda del sector alimentari a les Illes Balears. Es fixa, en aquest cas, amb un altre clàssic, podríem dir, del teixit empresarial, Comercial Vera, que diu que s'ha venut a un grup comercial català i explica que això és el mateix que ja va passar amb Agama. Això just quan el diari del Menorca, el diari que s'ha dit en paper allà, diu que el sector ramader en aquesta illa augmenta precisament el número de caps de boví, en contraposició en aquest tancament que dèiem de Gama, que obligarà a tancar algunes les granges de les Illes Balears. I també diu que els transportistes avisen que els preus hauran de pujar a causa de l'augment de preu a l'hora de la benzina. A les Pitiuses, el periòdico també parla, o també parla de les donacions, obri amb el mateix tema que obri la seva matriu a Mallorca, l'última hora, i el diari d'Ibiza, per la seva banda, el que diu és que el PSOE ataca el Partit Popular per no haver aprofitat una herència de Villa Otília, una herència que finalment ha hagut de gestionar una fundació, que n'ha obtingut bastant de benefici i, a més, n'ha fet obra social per l'illa.
I els diaris estatals, tal i com ha fet, o com fa el Menor, que avui parla també de la pujada dels carburants.
És així, no podria ser d'una altra manera, però també ho relaciona, evidentment, amb tots els fets que estan passant en la conjuntura internacional. D'això i de les reaccions que genera, dèiem, aquesta pujada de carburants i de les reaccions que genera. Per exemple, el fet de que Trump ha donat per quasi acabada la guerra, així s'hi refereix el país a la seva portada, després d'aquesta bogeria de preus ha fet reaccionar el president americà, diu. Això a la portada del país, com dèiem, però com sempre el Mundo explica allò oposat. Diu que l'alça del cru amenaça amb una sagnia econòmica que es podrà perllongar en el temps. Per tant, uns ho veuen molt curt, els altres molt llarg. ABC, per la seva banda, va cap a Europa. Diu que von der Leyen rebutja el no a la guerra de Sánchez. Aquest és el titular que diu, però el que ve a dir és que la Unió Europea, von der Leyen el que va dir, és que la Unió Europea no pot participar, no pot deixar de participar amb els seus aliats. I una conseqüència més, que l'anuncien en aquest cas La Vanguardia, diu que França serà qui liderarà l'armada europea, l'anomen així, a l'Estret d'Hormuz.
Són ara les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. L'Audiència Provincial de Palma condemna a 73 anys de presó els 8 joves acusats de violar en grup una lota britànica en un hotel de Magaluf l'any 2023. Han reconegut que violaren la jove a l'habitació de l'establiment on s'allotjava un d'ells, gravaren l'agressió sexual i la varen difondre per xarxes socials.
Els condemnats han arribat a un acord de conformitat abans del judici, indemnitzaran amb 150.000 euros la víctima i han aconseguit una rebaixa de 80 anys en la pena. Un punt que critica l'advocada i presidenta del lobby de dones, Francisca Mas, que adverteix sobre el perill d'aquest tipus d'acords.
La mètrica penal, que es baixa, i l'altra, aquesta praxis, que mos fa mal, aquesta praxis d'arribar a acords.
I el ple del Parlament derogarà avui la llei de memòria democràtica aprovada pel Pacte d'Esquerres el 2018.
Després de dos intents, Vox aconseguirà tomar la norma amb un acord amb el PP. Els populars diuen que no era la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic.
I presó per als dos detinguts per l'atropellament mortal de dijous a Cal en Blanes, a Ciutadella.
Se'ls investiga per dos presumptes delictes d'assassinat, un d'ells en grau de temptativa. L'atropellament va acabar amb la vida d'un home i en va ferir també un altre. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I es redueix la taxa d'abandonament escolar a les Balears.
A 5 punts inferior al curs anterior i d'aquesta manera les Balears abandonen el lideratge del rànquing. El govern prepara un nou programa per tal de reduir encara més aquesta taxa. Entre d'altres mesures, s'ampliaran les places d'FP, els orientadors i es reforçarà la presència de psicòlegs als centres.
I de l'exterior, les declaracions contradictòries del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la guerra a l'Iran fan ballar el preu del petroli.
Primer assegurava que la guerra estava pràcticament acabada i despertava l'eufòria dels mercats, que rebaixava aquesta eufòria només una estona després, dient que encara hi ha objectius per complir.
And will not relent until the enemy is totally and decisively defeated.
I aquesta matinada Trump ha tornat a parlar. Les xarxes socials ha dit que colpejaran 20 vegades més fort l'Iran si bloquegen el pas del petroli per l'estret d'Hormuz. Mort, foc i fúria regnaran sobre ells, ha pronosticat.
I precisament de les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Orient Mitjà en parlarem a les 8:30 amb el catedràtic d'Economia a la Universitat de Barcelona, amb Joan Tugores.
Unes conseqüències que ja es comencen a notar. Uns dels productes que ja s'encareixen per la guerra són els fertilitzants agrícoles. Han pujat entre un 12 i un 15%. L'increment afecta especialment els grans cultius de cereals i patates, que en aquestes dates han de ser adobats amb fertilitzants nitrogenats. El president de Saja a les Balears, Joan Company.
En conseqüència, tant d'això com del gasoil, serà un augment de costos i aquí, si no poden repercutir preus, es perdre marge i entrar en pèrdues una altra vegada en el cultiu. Clar, si repercutim marges, això vol dir que el consumidor haurà de pagar més que tot el que seran els productes agroalimentaris i, lògicament, inflació per tota la societat.
I la darrera hora del conflicte passa també avui per les paraules de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
The first is that Europe can...
Ha dit que Europa necessita una nova política exterior més realista i que no pot custodiar el vell ordre mundial d'un món que ja no existeix ni tornarà.
Von der Leyen assegura que sempre defensaran el sistema basat en normes, però que ja no hi poden confiar com a única manera de defensar els seus interessos.
I pel que fa al temps, avui serà un dia amb cel tapat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem encetat una jornada en la que tindrem un cel ben carregat, però sobretot a les Pitiüses. A Mallorca i a Menorca sí que tindrem molta presència de núvols, però també estaran acompanyats per qualque ullada de sol. A les Pitiüses sí que tindrem un cel bastant més tapat al llarg de tot el dia i fins i tot a darreres hores de la jornada també arribaran algunes pluges que de forma local podran caure de forma moderada. Unes precipitacions que seran menys probables a la resta de l'arxipèlag més enllà de qualque pluja feble. D'altra banda, quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix principalment de llevant. tot i que al sud de l'arxipèlag sí que podrem arribar a veure qualque cop moderat. Per tant, a les Pitiuses tindran qualque redal de maror, a la resta de les illes molta més calma marítima, i tot això acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 7 graus a Sant Llorenç, 9 a Campos i 10 a Consell. A les Pitiuses 12 graus a Sant Josep i 13 a la Mola. I a Menorca 8 graus a Es Migjorn Gran i 11 a Sant Lluís.
Informatiu Matí. Esports.
7:35, encetam els esports i parlam avui del Reial Mallorca, que començarà a preparar aquest dimarts el partit de diumenge contra l'Espanyol. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista farà aquest matí el primer entrenament de la setmana després de gaudir ahir del seu dia de descans. Per afrontar aquest partit contra l'Espanyol, Martín de Michelis ha programat una setmana intensa de feina. Demà, els futbolistes tindran doble sessió a la ciutat esportiva i en total seran 6 els entrenaments que faran els jugadors del Mallorca aquesta setmana. I precisament el seu pròxim rival, l'Espanyol, va tancar ahir la jornada 27 de Lliga amb un empat a 1 al seu camp contra l'Oviedo Alcoé de la classificació. D'aquesta manera, el conjunt català acumula ja 10 jornades consecutives sense guanyar. La darrera victòria va ser a domicili el passat 22 de desembre al camp de l'Atlètic. Escoltam el jugador de l'Espanyol, Carlos Romero.
Sí, creo que a Mallorca hay que salir como hemos salido hoy, desde el minuto uno, a morder, a ir a buscarles. Ellos están en una dinámica también mala y creo que hay que conseguir ganar allí como sea y estos dos partidos que quedan antes del parón, pues irnos con dos victorias.
Per diumenge contra l'Espanyol, de Michelis tendrà el dubte del capità Antonio Raillo, que va demanar el canvi per unes molèsties a l'adductor el darrer partit contra l'Osasuna. A falta de proves mèdiques, encara no es coneix la durada de la seva recuperació. Qui continua recuperant-se és Javi Llebrés i no et assegura la seva presència a Somos. D'altra banda, també pendents del comitè de competició, que en principi sancionarà amb un partit a Jean Virgili per l'expulsió a El Sadar. Pel que fa a la classificació, recordem que el Mallorca és 18è amb 25 punts, un menys que l'Elx, que és l'equip que marca en aquests moments la permanència. Recordant que el Mallorca Espanyol el podreu seguir en directe, serà diumenge a partir de les 12, també conjuntament amb els partits de Segona Federació. Avui comencen els vuitens de final de la Champions amb els partits d'anada. A les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Tottenham, al Metropolitano. El conjunt anglès arriba en una mala dinàmica, porten 5 derrotes consecutives a la Lliga i estan a un punt de les posicions de descens. Tot i això, cal recordar que la Lliga regular de la Champions, el Tottenham va quedar quart classificat i només va perdre un partit. Sentim l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, és el Cholo Simeone.
De la misma manera que enfrentamos todos los partidos, yo creo que ningún equipo cuando entra al campo se acuerda en qué lugar está en la tabla o dónde está en el momento en cual convive. Los futbolistas quieren jugar, quieren ganar, quieren hacerlo bien, quiere ganar el partido que tiene por delante y creo que sucede así en todos los equipos.
I també a les 9 el Barça jugarà al camp del Newcastle. Per aquest enfrontament, el tècnic Hansi Flick no podrà comptar amb els lesionats Frankie de Jong, Balde, Koundé ni Christensen. D'altra banda, Gavi ha viatjat amb l'equip, tot i que encara no està disponible per jugar. El porter del Barça, Joan Garcia, diu que l'equip es troba en un bon moment i que després de l'eliminació a les semifinals de Copa del Rei no es pot relaxar en una eliminatòria que és a doble partit. L'escolta.
Hemos tenido tiempo de trabajarlo, de analizarlo y creo que estos últimos partidos se ha visto que hemos dado un paso adelante también. Creo que el equipo pues lo tiene claro, que es una eliminatoria de dos partidos, sabiendo evidentemente que el rival en su casa querrá sacar el máximo, bueno, el mejor resultado posible, pero también teniendo claro de lo que ha pasado en la última eliminatoria y que nos sirva.
I demà també a les 9 del vespre serà el torn del Real Madrid, que rebrà el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola. En bàsquet, demà hi ha derbi balear, la primera FEP en una nova jornada intersetmanal. Estia Menorca i Palmer Bàsquet s'enfrontaran a Vintalfa quan siguin les 8:30 del vespre. El conjunt mallorquí arriba probablement en el millor moment de la temporada després de dues victòries consecutives i d'aconseguir sortir de la zona de descens. Juan Idíez, tècnic del Palmer, va parlar del derbi just després del darrer partit.
Ja estic pensant en Menorca. Creo que es importante que vayamos con confianza para allá. Que hagamos un trabajo que sea similar a este, ¿no? Tenemos poco tiempo para entrenar, pero bueno, ya os digo, hoy disfrutar y ya mañana ponernos a trabajar para no bajar la guardia.
I també jugarà demà el Fibui Palma, que rebrà quan siguin les 8 del vespre la visita de l'Alacant al Palau Municipal d'Esports de Somos. L'equip de Pablo Cano intentarà retrobar-se amb la victòria després de 4 jornades consecutives amb derrota.
Gràcies, Marta. Segons per les 7:40. Faim ara una pausa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Sácale el máximo partido al puente aéreo de Iberia Express entre Baleares y Madrid. Vuelos con los mejores horarios y la excelencia en el servicio de Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo. Los mejores precios para volar a Madrid en iberiaexpress.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I continuem parlant ara de sanitat i del pla de xoc contra l'augment de les agressions a sanitaris, prop de 1.430 l'any passat. Tots els centres de salut i els hospitals incorporaran una figura de referència per facilitar el registre oficial d'aquests casos. Es pretén evitar que les víctimes hagin de passar per comissaria o pels jutjats. És un dels punts més destacats en el conveni que han signat els col·legis de metges i infermeres amb el govern.
L'objectiu és millorar l'atenció immediata i donar suport en el tràmit de les denúncies. La consellera de Salut, Manuela García, ha insistit que el 33% dels agressors són reincidents i que la reincidència baixa en cas que hi hagi hagut una denúncia.
Decir que nadie que sufra una agresión debe de dejar de denunciarla. Ese es uno de los objetivos más importantes que tiene este convenio, que cualquier persona que sufra una agresión, cualquier profesional sanitario que sufra una agresión, vaya y lo denuncie. Lo denuncie en el servicio de salud, lo denuncie en el colegio de médicos, lo denuncie en el colegio de enfermeras y de enfermeras, pero que lo denuncie.
Tant l'administració com els col·legis professionals volen animar els sanitaris a denunciar aquestes agressions. Carles Requesens, president del Col·legi de Metges.
A donar aquest missatge als professionals, que estarem en el seu costat. Estarem per protegir-los. Però això no només és un missatge per als professionals. Això també és un missatge per a l'agressor, per a aquella persona que és violenta, per a aquella persona que va per al món amenaçant. Aquest missatge és un missatge directe de que aquestes accions no queden impunes.
Els col·legis professionals podran presentar les denúncies per evitar el mal tràngol a metges i infermeres. Rosa González, presidenta de les infermeres.
Afecta al professional a nivell físic, a nivell mental, a nivell emocional. Afecta al sistema de salut en términos de coste, de eficacia, de efectividad. Y afecta, como no, a la atención que damos a los ciudadanos.
D'altra banda, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que l'Hospital de Son Espases torna a funcionar al 100% després del col·lapse viscut la setmana passada a urgències i que va obligar a derivar pacients a altres centres, a més de paralitzar les intervencions quirúrgiques.
Fue una situación puntual el jueves. El viernes ya prácticamente la mayor parte de los pacientes subían con una fluidez habitual a planta y hoy se vuelve a reanudar toda la actividad quirúrgica programada.
La consellera recorda que cada vegada hi ha més targetes sanitàries i més pacients de més edats que estan més temps ingressats, cosa que afecta el nombre de llits disponibles. Els socialistes demanen la dimissió de la consellera de Salut i la seva compareixença urgent al Parlament. El portaveu parlamentari Iago Negueruela acusa el govern de Proens de destrossar la sanitat pública de manera inintencionada.
Nuestros hospitales de referencia colapsan por el colapso de la gestión de Proens. Proens está haciendo que colapse todo aquello que toca. Manuela García no está capacitada para gestionar nuestra salud pública.
Encara de l'àmbit polític, el Consell de Mallorca impulsa una ofensiva política per reclamar a l'Estat un conveni de 350 milions d'euros per infraestructures viàries a l'illa. Tots els partits amb representació a la institució, a excepció del Partit Socialista, han donat suport a una moció que reclama al govern central que recuperi el conveni subscrit el 2021 amb preus actualitzats.
En el llistat a finançar per part de Madrid hi ha una vintena de projectes, sobretot a la xarxa secundària, però no al tram 1 del segon cinturó, que es començarà a construir enguany. S'ha deixat fora per afavorir el suport de Més per Mallorca. És el president de la institució, Llorenç Galmés.
S'estan fent molta de feina per millorar les infraestructures, per no consumir ni un pam més de territori, amb una mobilitat més sostenible, amb pàrquing dissuasius i, sobretot, amb vials cívics.
El PI i Més per Mallorca insisteixen a prioritzar les necessitats dels mallorquins per davant d'estratègies polítiques. Són el portaveu del PI, Antoni Sales, i el diputat ecosobiranista Vicenç Vidal.
Volem destacar aquest enteniment i volem fer veure a la ciutadania també que quan volem ens sabem posar d'acord. Això és molt important.
Creiem que s'ha arribat a un col·lapse circulatori i que creiem que les carreteres secundàries, les carreteres que empleen més els residents, ha d'haver una intervenció. Quedi clar que des de Més per Mallorca deim el mateix aquí i a Madrid.
El diputat del PP, José Vicente Marí, ha criticat la discriminació que fa el govern central envers les Balears.
El Estado financia la Red Nacional de Carreteras en la península, financia a través de los convenios de carreteras la red de carreteras en las Islas Canarias y resulta que aquí, gracias al engaño de Sánchez y Armengol, no tenemos financiación para las carreteras.
També critica la gestió de l'executiu espanyol el diputat de Vox, Jorge Campos.
El gobierno del señor Pedro Sánchez le tenía que caer la cara de vergüenza que una institución, como es esta institución insular, tenga que presentar mociones y reivindicar constantemente que cumplen con lo que es un compromiso y un deber y una obligación que tiene, en este caso, el Ministerio de Transportes.
La portaveu del PSIP al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ho considera un paperot de Galmés per fer política contra el govern central.
S'està utilitzant la institució insular, el Consell de Mallorca, per fer partidisme per una dèria seva que és sol·licitar aquest conveni de carreteres, però només ho fa per pegar contra l'Estat. És una estratègia contra en Pedro Sánchez perquè realment en 3 anys no ha mogut ni un dit per aconseguir cap tipus de finançament per fer les infraestructures que ell considera que s'han de fer.
Està previst que, a més d'aquesta moció al Consell, també s'en tramitin altres de similars al Congrés, al Senat i als ajuntaments de les Illes.
I un apunt més de la política, la manacorina Antònia Pujada, ja és regidora de l'Ajuntament de Manacor, pres possessió del càrrec aquest dilluns en substitució de Carme Gomila, com ella també s'uneix a l'equip de govern de Més Esquerra de Manacor. Ja és oficialment la nova regidora de Participació Ciutadana, Consell de la Infància i Consell de l'Adolescència, unes responsabilitats que assumeix amb nervis i il·lusió.
Pues amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Sí que és veritat que són les àrees que per jo crec que són agraïdes, perquè és molt de contacte amb la gent, amb lots i joves, que sempre són una part molt important i més alegre de la política, normalment.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:48, pocs dies després de la confirmació del tancament de Gama, avui la Conselleria d'Agricultura ha convocat la mesa del sector làctic. Serà a Menorca i reunirà les entitats així com les associacions de la indústria lletera. La fi de l'activitat de la històrica empresa menorquina ha suposat un cop per al sector lleter. Ara bé, els productors de Menorca sostenen que no té per què tenir-hi cap conseqüència, tot i que admeten que és una advertència de la delicada situació que viu el sector primari des de fa anys.
Una possibilitat seria que els mateixos pagesos elaborin formatge o derivats làctics, però això suposa també inversions importants en maquinària. Avui li exposaran el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, a la reunió de les 12 del migdia a la granja a Mou. El que sembla clar és que la indústria de Menorca no podrà absorbir la llet produïda a Mallorca. Santiago Tadeos, el gerent de Coinga.
Clar, sobrant de llet, si se'l pot treure amb un cost de transport relativament assequible i la pots col·locar a l'altra banda, doncs mira, potser li dóna sortida, encara aconseguim una gran rentabilitat i la finca pot mantenir la seva producció lletera i tal, no? Però són els costos que hi ha avui en dia de transport, gairebé es fa inviable, no? Per tant, jo crec que les finques tindran que canviar un poc de com se recondicionen, per dir-ho d'alguna manera, com se reestructuren i intentar aprofitar tot el que pugui haver a Mallorca per treure la seva producció.
I a l'EO celebra aquest cap de setmana la Fira del Camp i el 38è certamen morfològic per escollir les millors vaques frissones de l'illa.
I s'hi aplegaran més d'un centenar d'expositors, de productors i d'empreses relacionades amb el camp i en la pagesia. Un dels actes més importants és el concurs morfològic de bestiar boví frisó, que arriba a la seva 38a edició. Hi participen 33 llocs amb 185 animals que competiran per guanyar el certamen que se celebra en un any de recuperació precisament de la cabana bovina a l'illa. José Ramón de Olives és el secretari de l'associació Frisona Balears. José Luis Beneham, Valde de Leó.
N'hi ha 600 vaques més de Frisona, referent al 2024. I en total de reses, que incluïm vedelles, novilles i vaques, són 270.
És magnífic veure com tants joves participen a sa fira i en el concurs molt particularment, i com sa joventut se segueix implicant afortunadament en ses coses del camp. És encoratjador.
Una Fira del Camp que arranca precisament dissabte al polígon industrial de la Trotxa.
I canviem ara d'assumpte. L'expresidenta del Govern i presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, declararà com a testimoni el 22 d'abril en el judici pel cas Mascaretes. Dia 28 ho faran els acusats, que, recordem, són l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i l'empresari, Víctor Delda.
Se'ls investiga per presumptes delictes de suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics, integració en organització criminal, ús i aprofitament d'informació privilegiada, falsedat i prevaricació. Anticorrupció demana 24 anys de presó per a Ábalos, de 9 i mig per a García i 7 per a De Aldama. Les acusacions populars liderades pel PP en reclamen 30 per a l'exministre i l'exassessor, mentre que per a l'empresari també en sol·liciten 7. Davant això, Coldo García ha demanat que se'l deixi en llibertat per poder preparar el judici i ha demanat declarar el darrer o el manco fero després del comissionista.
I una notícia de fa només uns minuts, 250 persones més han estat evacuades de l'Orient Mitjà i han aterrat a Espanya avui matí.
Segons ha informat el Ministeri de Defensa, han partit des d'Oman. Aquesta és la tercera operació d'aquestes característiques que es du a terme. La setmana passada es varen evacuar prop de 350 persones, per tant, ja són uns 600 civils de nacionalitat espanyola que han pogut fugir del conflicte.
I la Fiscalia no descarta una possible responsabilitat penal de Carlos Mazón, però creu que la jutgessa ha de continuar investigant.
El Ministeri Públic ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que no imputi l'expresident president de la Generalitat per la seva gestió al capdavant al dia de la Dana, perquè ara per ara no hi ha prou indicis, i ha demanat que la jutgessa continuï amb la instrucció del procediment.
I un jutjat ha admès a tràmit la segona denúncia contra Íñigo Errejón per una presumpta agressió sexual l'octubre del 2021. La primera va ser la presentada per l'actriu Elisa Moila.
Segons consta en la segona denúncia, l'exdiputat i exportaveu de Sumar al Congrés hauria obligat a la víctima a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. Posteriorment, la dona va haver d'iniciar un tractament psicològic. El seu advocat, el mateix que va triar Elisa Moulia, ha sol·licitat que es protegeixi en confidencialitat absoluta la identitat de la víctima.
I el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha ordenat a la comunitat crear un registre de sanitaris objectors de l'avortament. És una decisió que el govern d'Isabel Díaz Ayuso ja ha anunciat que recorrerà.
Segons els magistrats, no elaborar aquest registre és una clara afectació de l'interès públic. El tribunal ha acceptat les mesures cautelars sol·licitades pel Ministeri de Sanitat, que obliguen a la Comunitat de Madrid a iniciar els tràmits administratius per complir amb la llei orgànica que ho regula.
I el Senat debat avui la llei de Junts per Catalunya per combatre la multireincidència. Diversos grups, entre ells el Partit Popular, han presentat esmenes per endurir la norma.
La llei modifica el Codi Penal i la llei d'enjuiciament criminal i penalitza fins a 3 anys de presó el robatori de mòbils. A més, proposa tipificar com a delicte les barques que proporcionen combustible exemple, a les llanxes que transporten droga, així com els robatoris en el camp de materials i eines.
I tot això mentre continua la campanya electoral a Castella i Lleó, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat als votants del PSOE i de Vox que donin suport al president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, perquè diu que és l'antídot contra el bloqueig.
Per la seva banda, el candidat socialista Carlos Martínez ha dit que Castella i Lleó necessita un govern que escolti i entengui la regió i ha assegurat que Mañueco fa temps que ha desconnectat dels problemes reals de la ciutadania.
Cada vez que habla sube el pan, porque todos sabemos lo que es, porque es de cartón piedra. Y lleva 7 años detrás de ese cartón piedra, de ese plástico artificial, ¿no?
Yo les pediría a las gentes del PSOE, creo que votaron al PSOE en los últimos tiempos, hombre, que esta vez, si lo que quieren es que el dinero le quede en el bolsillo de sus familias, que voten a Mañueco.
I són gairebé les 7:55, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I comencem parlant de les terrasses de la catedral que ja tornen a estar obertes al públic, cosa que permet conèixer el temple des d'una altra perspectiva, més de gaudir de vistes panoràmiques de l'abadia i de Palma. L'espai romandrà obert fins al mes de novembre. Els residents hi poden accedir amb descompte i de manera gratuïta els divendres.
Les visites duren una hora, es fan en torns de cada mitja hora. Els horaris són de dilluns a divendres de les 10 del matí a les 4 i mitja de l'hora baixa i el dissabte de les 10 a la 1 i mitja del migdia, un poc més pres. L'entrada general costa 25 euros, 8 per als residents, i inclou la visita al temple, també les terrasses on es pot veure de prop la Rosa Major, ni més ni manco, el Museu d'Art Sacre de Mallorca també és el degà de la catedral, Antoni Vera.
Des del temple es pot contemplar tota la part del passeig marítim i la part del casc antic de la ciutat. I sobretot és important el rosetó. El rosetó vist des de la proximitat mostra la seva majestuositat, els sarbotans també de la seu i el campanar.
I demà dimecres farà 600 anys que Guillem Sagrera i el Col·legi de Mercaders signaren el contracte que acabaria 40 anys més tard amb la construcció de l'edifici de la Llotja, una joia arquitectònica referencial imprescindible del paisatge urbà de la ciutat. Els actes de commemoració d'aquesta efemèride es posen en marxa, com dèiem, demà, Sandra Martínez.
Amb l'actuació de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Quetglas, que presentaran una peça de Joan Pérez Villegas i també el Rèquiem de Mozart. Hi haurà també una conferència inaugural a càrrec de la catedràtica d'Història de l'Art, Tina Sabater. La Llotja és un edifici reconegut i admirat, tot i que no va ser fins al romanticisme, fins al segle XIX, que es deixà de considerar tot allò relacionat amb l'edat mitjana com a barbària. I es començà a valorar de bon de veres.
La Llotja ha patit molt. Durant la Guerra del Francès va ser una caserna i un hospital. Vull dir, això no es valorarà molt, no es verà. La noció de patrimoni que nosaltres tenim també hem de tenir en compte que és una noció moderna. Ara sí que sempre hi ha hagut gent, persones importants que l'han valorada i han transmès i han vetllat perquè sobrevisqués. En Vinimelis, Mut, Gaspar Melchor de Jovellanos, Cuadrado, que l'hemos han llegat de qualque manera.
Un llegat que deixa al darrere històries i misteris, sobretot el que envolta la seva construcció i la partida de Sagrera cap a Nàpols, seguint la crida del rei Alfons el Magnànim i fugint també d'un acord amb els mercaders que no va ser tan rendible com semblava.
Varen acordar que se li donaria una part del dineret d'esmoll. Dineret d'esmoll era pues, un diner, no?, damunt cada lliure de mercaderies que entràs o sortís de port. I un diu, molt bé, d'acord, però clar, mai era el mateix. No era vera, perquè depenia el que cobrava, no?, de les mercaderies que entraven o sortien de port. No era vera, no era una quantitat fixa.
Per tot plegat, Sagrera, que actuava com a artista empresari, això vol dir que assumia totes les despeses de material i personal, va partir cap a Itàlia escaldat, però amb la Llotja pràcticament acabada. O potser no tant, perquè un grafit trobat a una de les torres, fet pels treballadors, posa com a data el 1470. De tot això es parlarà a la conferència inaugural, també a la mitja dotzena de xerrades que ha preparat l'Arxiu del Regne de Mallorca per la resta de dimecres del mes de març i abril, i on també es parlarà del consultor demà. Activitats al voltant d'un edifici que és pràcticament, i en paraules del conseller de Cultura, Jaume Bausà, un símbol.
no només és un jades gòtic civil, sinó que també representa la visió i l'ambició d'una societat que ja l'any 1426 volia obrir-se en el món a través de la cultura i també del comerç.
La conferència i el concert inaugural han esgotat les entrades, que eren de franc, i està previst que comenci a les 7 del capvespre.
I atenció, en aquesta nova versió és la revisió de Pere Gallerí, que han fet Les Pitxorines amb la col·laboració de la cantautora catalana Judit Nederman. És el primer avançament del nou disc de Pitxorines que es publicarà dia 24 d'abril.